Els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi. Tots els diumenges a 8:15 del vespre, Àngels, amb David Serra.
Hola, bona tarda a totes i a tots, què tal? Comencem l'edició número 25 ja d'aquest Àngels, el programa de Ràdio Estel impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi, i on us parlem i coneixem a totes aquelles persones, les escoltem, també entitats que treballen per al tercer sector social. Avui, per exemple, hem convidat una entitat que volem que ens fa il·lusió que conegueu, que ens visita aquí al programa per primera vegada. De seguida us la presentarem. Abans us recordem qui fem l'Àngels. Som el Joan Andreu Parra a la producció, la Paula Moreno a les vies de so i qui us parla, el David Serra. Comencem. Fa 20 anys naixia la Fundació Íntegra Manet i el seu nom ja us pot donar pistes d'on són, d'on estan ubicats i sobretot a quina zona treballen. Som bàsicament, ho ampliarem, ho explicarem, doncs estan centrats en tres barris de Santa Coloma de Gramenet. Des dels seus inicis han tingut un objectiu i una finalitat molt clara: l'acollida, l'orientació i la integració de les persones amb risc d'exclusió social. Pensem que cal conèixer també aquestes entitats, que potser no tenen tanta presència als mitjans, però que, com totes elles, fan una tasca molt i molt valenta i importantíssima i necessària. Per això, avui la protagonista del programa és la Fundació Íntegra Manet, amb qui col·labora la Fundació Llegat Roca i Pi. És per això que avui ens acompanya la Maria Neus Calleja, que és la seva gerent. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com i per què neix la Fundació Íntegra Manet? Dic que té 20 anys, més o menys, tot i que veu començar una mica abans, fa 21.
Sí, a veure, de fet, la Fundació, la tasca de la Fundació va començar des d'una acció parroquial i pastoral. De fet, eren les monges que hi havia a la parròquia de Santa Rosa, que elles doncs atenien persones nouvingudes, moltes d'elles, doncs, que ja estaven en aquesta situació de risc social, d'exclusió social. I això va començar el 2001. El que passa és que constituir-se com a entitat, com a fundació, va ser el 2002. Cosa que no ens ha anat malament, perquè com que el 2001 ha sigut l'any que ha sigut, sí, potser no haguéssim pogut fer massa celebracions i ara aquest any sí que el volem fer dintre del que la pandèmia ens permeti, amb una mica més de poder fer difusió d'aquests 20 anys.
Dèiem que el nom ja donava pistes d'on era. Vostè va a Santa Coloma de Gramenet i treballa principalment als barris del Raval, de Santa Rosa i Safarejos. Per aquells que no coneixem Santa Coloma de Gramenet, quina és la situació d'aquests barris?
A veure, de sempre han sigut uns barris, no els únics, però sí uns barris on molt, bueno, el Raval ja ho indica, no?, el propi nom. Els que quedaven més a prop del riu, on hi havia les persones, on s'hi podien posar les persones amb menys o amb més dificultats econòmiques, etc. I, per tant, sempre han sigut uns barris amb més risc d'exclusió social. I en estar aquesta acció parroquial ubicada en allà, doncs van ser territorialment els barris on es va treballar més. El que passa és que ara ja sabem, avui en dia hi ha molta mobilitat i, per tant, el radi d'acció s'ha ampliat. Seguim sent una entitat ubicada a Santa Coloma de Gramenet, sí, i, per tant, una part molt important de les persones que tenim són de Santa Coloma, però sí que és veritat que cada vegada anem ampliant més aquest radi, majoritàriament perquè la gent s'ho diu uns als altres. És a dir, no és que fem unes grans campanyes de difusió, no ens fa falta. I també ampliem doncs Badalona, Sant Adrià, tot el que és el Barcelona és nord, i part també de Barcelona, tot i que de vegades ens ve gent fins i tot de l'Hospitalet.
Clar, no és qüestió de tampoc de limitar, i menys en aquests casos.
A veure, nosaltres sempre hem dit que obrim les portes a tothom. El que sí que és cert és que en determinats moments, nosaltres abans de la pandèmia, per exemple, estàvem en un moment molt crític perquè no podíem atendre tantíssimes persones com ens venien. Després la cosa va anar canviant, ara encara estem en un moment d'impàs, tot i que darrerament hem tornat a veure una gran afluència de persones que ens venen, no? Alguns adreçats als serveis socials, d'altres que s'ho diuen els uns als altres, que coneixen algú doncs, que ha passat per la nostra entitat. I, per tant, és molt difícil dir que no a ningú. I aquesta primera part d'acompanyament, d'orientació, intentem donar-la a tothom que se'ns adreça.
Sí, anava a dir, amb aquests 20 anys, des de la Fundació com a, creació, diríem, o com a, des que es va crear la Fundació Íntegra Manet, ha canviat molt la situació al barri de Santa Coloma? En aquest sentit, heu notat que hi ha hagut un augment, ara ens ho deies, no? Cada vegada potser hi ha més gent.
A veure, quan es va començar la primera activitat de la Fundació, estàvem parlant de persones també nouvingudes, però molt més de tema intern, és a dir, nacional, de resta d'autonomies, de províncies, etc. Ara, majoritàriament, les persones que se'ns adrecen, que no només treballem amb aquest col·lectiu, perquè també treballem amb persones d'aquí que estan en risc d'exclusió social, però sí que tenim un tant per cent força elevat de persones nouvingudes d'altres països i que es troben en una situació per la llei d'estrangeria molt difícil en la que han d'estar obligats, com a mínim, durant 3 anys, que es pugui demostrar aquests 3 anys en padró i que no poden regularitzar la seva situació fins que passa aquest temps i poden fer l'arrelament social. I aquest, diria més, el col·lectiu, sobretot amb la pandèmia, que ha sigut el més perjudicat, perquè és que no tenia ni accés a serveis socials. Després ja les coses van canviar perquè, clar, evidentment és gent que està aquí. No podem dir no mirem cap a aquesta banda. I després ja, tant a nivell d'ajuntaments com Generalitat, es van començar a fer coses perquè aquesta gent també estigués amb accés a sanitat i amb accés a alimentació. Però els primers temps de pandèmia per nosaltres van ser duríssims perquè no havíem escoltat mai encara, tot i la trajectòria llarga de l'entitat, de gent que ens trucava, que ja estava vinculada a la nostra entitat, que s'havia quedat sense feina, que ja no podia tenir cap mena d'ingrés, sigui regular o irregular, perquè la gent s'ha de buscar la vida i ha de viure com pugui, i que potser portaven 5, 6, 7 dies sense poder menjar res. Gent rellogada en habitacions, perquè no poden tenir lloguer, i que aquestes persones a la que no podien pagar se n'anaven al carrer. És a dir, veritablement ha sigut situacions molt dures i de molta, molta vulnerabilitat perquè és un col·lectiu molt vulnerable.
No, i les conseqüències sanitàries de la pandèmia les coneixem, les conseqüències econòmiques i aquestes conseqüències socials que aquí al programa Àngels doncs, hem anat repetint perquè tota entitat com la vostra i moltes de les que han passat per aquí ens ho han dit, no? Vull dir, aquest augment de situacions de vulnerabilitat a causa d'una pandèmia que ja fa 2 anys que tenim amb nosaltres. La situació segurament ha millorat, però clar, és que potser no érem del tot conscients del que ha suposat tot plegat.
Bé, suposo que tindríem masses problemes a nivell de societat normalitzada, no? Com si diguéssim, com per pensar en aquelles persones que quedaven excloses i quedaven fora. Però veritablement totes les entitats del tercer sector que treballem amb aquest tipus de col·lectius, no només hem vist que la situació d'aquestes persones més vulnerables empitjorava, sinó que a més se n'afegien persones que no estaven dintre d'aquests circuits, perquè ja se'n sortien per si sols. S'ha empobrit molt més la situació, han tingut moltes més dificultats, persones que tampoc podien accedir a determinats tipus de serveis. És a dir, ha sigut molt dur i hem treballat molt al tercer sector. Jo sempre dic que no és per dir... sí que és un orgull, perquè per mi és un orgull poder haver pogut estar allà al peu del canó treballant, però és que, clar, els que ens hem mogut en aquest sector i en aquestes èpoques sabem el que ha passat i el que ens hem esforçat per poder tirar endavant.
I us heu sentit sols moltes vegades?
Al principi sí. Al principi, sobretot, sí. Perquè, clar, tot estava tancat. De cop i volta resulta que tothom havia d'accedir a qualsevol lloc a través de cites prèvies, internet, i estem parlant de moltes persones que no tenen ni tan sols connectivitat. I aquí va arrencar un dels projectes que portem a terme,
sí,
que suposo que després
en parlarem. Sí, l'Espai Connecta, no? Si vols en parlem ara, perquè és una de les... Jo volia anar desglossant les tasques que feu a la Fundació Íntegra Manet, però em sembla molt bé que comencem per aquesta, de l'Espai Connecta, perquè no fa gaires setmanes aquí parlàvem de la bretxa digital.
De la bretxa digital, exacte.
I aquest és un factor que vosaltres, un element que tracteu també, no?
A veure, nosaltres no és que el tractéssim, perquè de fet és un programa nou, és un servei nou que oferim, però sí que evidentment l'hem patit. l'hem patit, perquè les persones que ens venien ens deien és que no tenim accés, és que no tenim línia per poder cobrir tot el tema d'internet, no podem accedir enlloc perquè tot ho hem de fer a través, fins i tot, les persones que havien de fer entrevistes amb els tutors i tutores dels seus fills escolaritzats. És clar, que tampoc no podien. Per tant, evidentment, ha sigut un tema molt important i al final vam aconseguir, a través de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat, doncs poder tenir aquest espai. I és un espai amb ordinadors, que si els nostres oients volen entrar a la nostra pàgina web veuran fotos i veuran coses.
Sí, sí, sí.
I allà doncs, les persones poden tenir aquest accés que d'altra manera era impossible i, per tant, se'ls ha facilitat a accedir a determinats recursos.
I se'ls ofereix també, a banda de l'espai per connectar, també se'ls ofereix, diríem, esteu al costat d'ells, un acompanyament
per aquelles
coses que, perquè, clar...
De vegades són tràmits que han de fer i no saben fer-los, per si sols, em refereixo. De vegades també tot el que és el coneixement d'internet també necessiten un suport.
Sí.
O de les pròpies TIC, és a dir, hem tingut persones que potser no sabien ni com fer servir un ratolí. Per tant, evidentment, no és només cedim l'espai i ja està, sinó que hi ha tot un acompanyament i hem tingut una persona professional doncs, que està treballant al peu del canó amb aquestes persones.
De fet, l'acompanyament és un element importantíssim en la vostra fundació. Si sembla, el que dèiem, desglossem una miqueta algunes de les tasques i serveis que oferiu. Per exemple, el servei d'acollida. Entenc que destinats a famílies, persones també, a persones individuals, però també sobretot a famílies. Què us oferiu en aquest cas?
A veure, sobretot el servei d'acollida té la finalitat de que sàpiguen que hi ha algú amb qui poden comptar. Aleshores, nosaltres aquí sobretot oferim un espai molt d'escolta, encara que diguis, bueno, potser és poca cosa, però és molt, i que la persona es pot obrir, pot explicar quina és la seva situació, quines són les seves circumstàncies, i tot i que nosaltres no som un servei de serveis socials, bàsicament, però sí que podem contactar, podem treballar conjuntament, o són persones que fins i tot venen de serveis socials, però que no els hi poden oferir més enllà del que està la cobertura per serveis socials. Aleshores, fem sobretot aquest acompanyament, aquest intentar... doncs oferir recursos si els que no es coneixen i després d'aquest servei que és el més genèric on entra tothom, a partir d'aquí ja podem oferir recorregut a aquelles persones que se centren més en aquestes ganes doncs d'orientar la seva vida sobretot a nivell laboral i és quan passem el servei d'ocupació. És a dir, tots els nostres serveis es treballen super en xarxa. És igual que a nivell professional, tots els professionals que estem treballant allà, que ara actualment som 9 persones, estem molt acostumats a treballar molt conjuntament. Tot i que cadascú pugui tenir la seva àrea de responsabilitat, treballem en equip.
I és bàsic, importantíssim.
És fonamental,
perquè
allà on no hi arriba un, hi arriba un altre, i a més a la que un professional detecta alguna cosa, de seguida ja mira cap a on l'ha de derivar, inclús internament a nivell de la fundació. Doncs bé, aquelles persones que volen seguir amb nosaltres a nivell de formar-se i de fer tot un procés de poder treballar què volen fer, a on volen enfocar la seva possible inserció laboral, quines àrees contemplen com a possibles, doncs fem tot un procés d'acompanyament i formació a nivell de càpsules perquè puguin anar treballant tots aquests aspectes. I després també no oblidem que també formem part de la xarxa d'Incorpora de la Fundació La Caixa. Aleshores, hi ha totes les persones que estan regularitzades, que tenen accés al tema del mercat laboral, doncs també entrem dintre d'aquest programa, perquè som referents a Santa Coloma, i aleshores ja aquestes persones també entren dintre de la xarxa i tenen més opcions.
Clar, perquè estem parlant de... no hi ha res pitjor que sentir-se sol en aquests moments. Sol en el sentit, no físicament, que no tens ningú al costat, sinó impotent davant de segons quins tràmits i quin procés seguir... en aquests casos, o sigui, davant la importància d'una feina, no? Que a vegades m'entenc que aquesta gent es deu sentir, doncs això, molt sola, no?
Molt sola i molt impotent. És a dir, ja no és només un tema de solitud que hi és, és un tema d'impotència, perquè, i aquí ho vam notar molt als principis, o sigui, nosaltres vam estar només confinats al temps del confinament més estricte. A la fase 0-5, que van dir perquè ja no
mesos,
podíem
no?
passar
Eren...
més o menys, nosaltres ja vam obrir. evidentment amb totes les mesures, vull dir que també va ser un esforç i dificultós, eh? I aleshores ens venien moltes persones que fins ara no havien accedit a la nostra xarxa, no? Als nostres serveis. Persones que tenien una feina, que l'havien perdut i que es trobaven que no tenien per poder tirar endavant a nivell econòmic, que tenien famílies i tenien necessitats i no podien, a part de tot el tema d'habitacional, totes les vulnerabilitats que en aquell moment es van empitjorar i es van crear de noves. I bé, tenir tot això també va ser tot un repte per poder donar la millor resposta i assumir les limitacions. Perquè no hi ha res pitjor que saber que aquelles persones necessiten ajuda i que tu no tens possibilitat d'oferir segons quines coses. I això va ser també tot un treball intern a nivell d'equip de poder tirar endavant.
És importantíssim, i n'has anat parlant, de la vostra missió, el gran objectiu, que és la integració, aquesta integració i aquesta interrelació entre tots els àmbits, també de la diversitat de gènere. I en aquest procés, entenc, d'integració, també és important la llengua. Sí. És un element bàsic i fonamental. I també en aquest aspecte, també des de la Fundació Íntegra Manet, oferiu un servei.
Sí. Bueno, potser la paraula o el temps verbal més correcte seria oferíem.
Oferíeu,
sí.
Vaja.
No, però provisionalment, no els estem oferint. Per què ho dic, això? Perquè nosaltres, abans de tot l'esclat de la pandèmia, fèiem moltíssims cursos. Cursos, sobretot, per persones que volien integrar-se i arrelar-se a l'àmbit territorial on vivien, però també moltes persones que necessitaven aquest famós certificat de 45 hores per poder regularitzar la seva situació a nivell d'estrangeria. ¿Vale? Aleshores, fèiem molts cursos de català, fèiem molts cursos de castellà. Què va passar? Que, clar, tot això ho feien majoritàriament persones voluntàries, perquè nosaltres, clar, com a Fundació del Tercer Sector, tenim possibilitat de tenir programes de voluntariat que estan vinculats a tots els programes interns que tenim. I aquest era majoritàriament portat a terme per persones voluntàries. Clar, persones voluntàries, que la seva majoria era gent gran, jubilada, mestres, doncs, que feien això i col·laboraven. Evidentment, gent gran, doncs, gent amb més risc, s'atura tot. Persones que potser fins ara doncs podien donar aquest temps i després el van haver de dedicar a altres qüestions més necessàries i ens vam quedar sense professors i professores. I a partir d'aquí, entre això, les limitacions de poder tenir un grup, etcètera, etcètera, vam interrompre tots els programes. Aquest any vam començar a fer un curs de castellà, perquè de català ara actualment l'estem derivant tot al Centre de Normalització Lingüística de l'Eure, que el tenim allà molt a propet, i allà doncs poden donar molts cursos de català. Però la demanda de castellà és una demanda molt real, molt forta, i no hi ha pràcticament possibilitat de donar-li resposta. Per tant, és una assignatura pendent i, evidentment, que hi tornarem de seguida que
puguem. Segur, i tant de bona és la situació en general i per tots, i per aquest cas més concrets, doncs, millori, torni una mica a la normalitat, que en tenim moltíssimes ganes. Feu moltíssimes coses, ajudes, cursos, de tot el que sigui. Podrem parlar més àmpliament i més concretament un altre dia, però ho hem de deixar aquí perquè se'ns acaba el temps. Marianus Calleja, gerent de la Fundació Íntegra Manet, moltíssimes, moltíssimes gràcies per ser aquesta tarda amb nosaltres i per la vostra tasca.
Gràcies a vosaltres i adreço a totes les persones que ens escolten a entrar a la nostra pàgina web d'integramanet.org i veuran tot allò que no ens ha donat temps de parlar.
Exacte, sí, perquè hi ha una pila de coses. Sí. Nosaltres ho deixem aquí. Ho recordem abans que el proper 16 de març a les 6 de la tarda el doctor Ramon Riera, en aquest quart cicle de conferències que organitza la Fundació Llegat Roca i Pi, oferirà la conferència L'individualisme, la pandèmia del segle XXI. Recordeu, 16 de març a les 18 hores. Nosaltres ho deixem aquí. Passeu una molt bona setmana i ens tornem a escoltar diumenge vinent. Moltes gràcies.
Àngels.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.